Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
La invisibilitat ha estat el càstig de les lesbianes arreu del món i també a Barcelona. Ho explica l'escriptora i activista Isabel Franc a Darrere les persianes, una breu història de les lesbianes a Barcelona. Una novel·la gràfica amb il·lustracions de Rosa Navarro editada per l'Ajuntament de Barcelona. En aquesta conversa, Franc ens explica una història que molts, la majoria, no coneixem. Isabel Franc, tot seguit, a Santa Eulàlia. Isabel Franc, benvinguda a Santa Eulàlia.
Hola, moltes gràcies.
Com està?
Bé, molt contenta d'estar aquí, evidentment.
Parlarem a partir de Darrere les persianes, aquest llibre que acaba de publicar amb il·lustracions de la Rosa Navarro, de la història de les lesbianes a Barcelona. És probablement la primera vegada, una de les primeres vegades, que s'escriu formalment aquesta història. No, ja coneixem el silenci i l'estigma al voltant del lesbianisme, però, esclar, el 2024 ja fa uns quants anys
ja tocava,
que, això,
no?
que això es podria haver escrit i publicat, no? Què ha passat encara perquè hagi trigat tant?
Fa temps que un grup d'activistes ja teníem la idea de que s'havia d'escriure la història de les lesbianes, no només a Barcelona, sinó la història internacional, no? Perquè és una història sobretot marcada pels silencis, les ocultacions. La història va venir de que en unes jornades que es van fer al centre LGTBI de Barcelona, la Maria Giral, que és una activista, empresària, etc., va proposar de fer aquesta història de les lesbianes a Barcelona i em va proposar a mi de fer el guió. No? Llavors el centre LGTBI de seguida s'hi va sumar, i com que hi ha la relació que tenen a l'Ajuntament, hi ha aquesta col·lecció que es titula Barcelona amb vinyetes, que quadrava perfectament, doncs tot va anar rodat i es va fer ara, no? Però, clar, aquesta no és la història de les lesbianes, és una breu història, sempre ho diem, és la nostra versió, és una versió, no és la versió, i és un inici, és a dir, que amb aquest llibre també convidem a que més gent doncs escrigui la part que nosaltres no hem pogut escriure, o bé perquè no ens hi cabia, o bé perquè hem donat més valor a uns personatges que uns altres, que era una mica la por que teníem, no? Que després algú sortís i jo per què no he sortit, i aquella per què ha sortit tan poc, etc. Bueno, doncs perquè és la nostra versió, és sobretot la part que hem viscut personalment jo, que vinc d'aquest silenci antic i tan llarg, i l'acabem el 2005, una mica per dos raons, una mica perquè no teníem més pàgines i tampoc era qüestió d'aglutinar tant, i una altra perquè és una data emblemàtica, és el matrimoni de parelles del mateix sexe o matrimoni igualitari, com li vulgueu dir, és quan apareix la llei, però també coincideix que entra tot el transfeminisme, que és una altra fase del feminisme que jo no he viscut en primera persona, i que llavors penso que l'ha de continuar un activista que l'hagi practicat o que el practiqui o que estigui...
És important això que deia del silenci, perquè precisament és una de, en el llibre se'n parla, no? Que és una de les diferències amb el col·lectiu gai, per exemple, que ha estat igualment marcat per la repressió, però potser ha estat una repressió més explícita i, en canvi, a les lesbianes, històricament, la condemna social o la condemna del poder ha estat més aviat la invisibilització, no?
El càstig. Aquest ha sigut el càstig. Perquè, clar, aquí fem una mena de joc que jo faig amb les meves alumnes. Quantes lesbianes coneixes entre Safo i Martina Navratilova? I la pregunta, com que tenen 20 i pico, 30, és qui és Martina Navratilova? No la coneixes, però és un dels primers referents que tenim, no? Una persona que era totalment desarmaritzada, que anava als partits de tennis amb la seva parella, que els locutors no sabien si dir-li la seva companya, la seva amiga, no, la seva nòvia. I bueno, hi ha un silenci molt profund. I a més es dona una altra particularitat, que és que quan comença a haver-hi literatura sobre el tema, quan es comença a parlar sobre el tema, tota la producció que hi ha és dramàtica, acaba amb una tragèdia.
Amb un final tràgic, sí.
Clar, això vol dir que el patriarcat d'alguna manera t'està dient no existiu, tu busca, que si busques trobes, però has de fer arqueologia, no? Llavors et surten personatges com Ann Lister, que es va posar molt de moda amb la sèrie aquella Gentleman Jack, bueno, de moda, que es va donar a conèixer amb la sèrie aquella, però que moltes ja la coneixíem perquè l'havíem estudiat, o d'altres, no? Fins i tot Juan Inés de la Cruz, que tenia poemes molt sospitosos cap a la virreina de Mèxic. Llavors et diuen, no existiu, busca, busca, ja veuràs que n'hi ha molt poques i et costarà. I en el moment que us entesteu a existir, que dieu, jo sóc una dona, que estimo una altra dona...
Esteu condemnades a la tragèdia.
Exacte, esteu condemnades al manicomi, o a la presó, o a una mort terrible, o a llargues malalties, o al suïcidi, o, en el pitjor dels casos, a convertir-te en heterosexual. Això és el pitjor que et pot passar, diguem-ne, no?
Això d'aquest tipus d'invisibilitat, aquí expliqueu que més recentment o les últimes dècades ha estat molt marcat per aquesta figura de, com ara deia, de l'amiga de la tieta, no? O la tieta
sí,
soltera
sí.
Que viu amb una amiga seva, o com si sí. Fos com si efectivament haguessin estat dues persones incapaces de trobar parella i que han decidit per una qüestió purament logística d'anar a viure soles i ja
sí.
Està.
Bueno, és la negació del sexe, eh? És la negació de que les dones puguin tenir relació sexual, no?
Hi ha una visió molt puritana darrere, o sigui, que no és només
sí.
La cosa de l'orientació sexual, sinó...
Sí, i a més, durant el franquisme era brutal. Clar, la llei de perillositat social va fer molt mal al col·lectiu gay. Potser no va fer tan mal, que també, al col·lectiu de lesbianes, però sobretot perquè es negava la seva existència. És a dir, passava això, no podien anar de verset pel carrer, es toquen, no passa res. No? Per què? Perquè s'intueix que o es pressuposa que no tenen relació sexual, viuen juntes, doncs això, no? Per una qüestió logística, perquè, no? Tot el que poden les vols, o solterones que s'han ajuntat, no. I això també tenia greus conseqüències, no? A l'hora de que una de les dues faltés i l'altra no era reconeguda. O més endavant, quan havien viscut en parella molt de temps, i fins i tot ara, perden la parella i han de tornar a la residència i al mateix temps han de tornar a l'armari, perquè no hi ha llocs on se les reconegui. Això als homes també segurament els hi passa, però vaja, jo conec més el cas de les dones, no? Que van a una residència i no solament se senten soles, abandonades, sense ningú, sinó que a sobre no poden explicar la seva vida perquè es pressuposa que han tingut una vida com a molt amb un home o absolutament soles.
Clar, perquè estem parlant en passat, però vostè també, el llibre mateix el dedica a les qui han de tornar encara avui a l'armari, després de, no sé si es refereix a aquesta mena,
sí,
a aquesta mena de circumstàncies.
Sí. Que això hi ha grups que estan mirant de la forma d'incidir en les residències perquè es reconegui també doncs, el fet de que hi ha persones que tenen una orientació sexual determinada.
Quina és aquesta, durant la Guerra Civil i el franquisme, que és on comença més o menys la història, quina és aquesta seva història que han volgut explicar? Com la descriuria a grans trets? Quina és la cosa que el gran públic desconeix?
Uf, és que hi ha moltes coses que el gran públic desconeix i fins i tot no el gran públic, la dibuixant, la Rosa Navarro, que ha fet un treball extraordinari, sí. Ja ho podeu veure, ella mateixa em deia, és que hi ha coses que me les estàs descobrint
que
tu...
Que les he pres durant, no?
Sí, en el guió, no? O sigui, llegint el guió m'he assabentat que existien aquestes dones. Vull dir que ha estat tan silenciat que és brutal. Per mi, tot el... Bueno, hi ha molts moments, no? Un dels moments que a mi m'agrada molt és la resistència durant el franquisme. És que fins i tot la portada ho reflexa una mica. Ens trobàvem per la zona del Paral·lel i anaven a festes privades que moltes d'elles les feien grans vedets del Molino i així, no? Que durant les seves actuacions anaven les boes i superfems i després es vestien d'home i feien festes a casa seva.
Al voltant del Teatre Arnau, és
al voltant del Teatre Arnau, sí. Tot el que és la zona del Paral·lel. I que entre elles tenien un codi, com després s'ha dit, tu entiendes, i això, i el codi que tenien era esta es librera, lee libros, o lee tebeos, que si li agradaven més joves, està con una tebeo, esta. Que això és una de les coses que hem descobert per un article que va fer la Matilde Albarracín fa uns anys i que va ser molt, molt curiós, no? I després tota la part de la transició, que va ser meravellós de viure-la, no? Perquè era un moment que veníem d'aquest silenci antic i tan llarg i d'aquesta negror, aquesta infantesa, aquesta joventut en blanc i negre, que tot ens semblava doncs, molt, molt acolorit i molt molt arcoiria, que diguem-ne, no?
Ara parlarem amb calma de la transició i de tot això, però és curiós perquè aquesta mena d'aureula dels llibres de la intel·lectualització de les dones que estudien com a eufemisme no és pas nova ni tan sols del franquisme aquí, perquè posen l'exemple dels bojos anys 20 a París, sí. de la Rive Gauche,
sí.
No sé si ho vol explicar, però que també feien el mateix mètode de trobada, no? A casa
de l'escriptora Natalie Barney, nada menos, no? Sí, ella tenia un saló literari que va ser molt, molt, molt famós, que pel que va passar tota la intel·lectualitat del moment, penseu que en aquell moment era anys 20, entre guerres, i París era el centre intel·lectual cultural del món, pràcticament. Va passar Hemingway, Picasso, etc. Podríem anomenar molts. I el saló de Natalie Barney, que es feia cada divendres, doncs allà bueno, es promovia la cultura, la literatura, i el sexe, un grup lèsbic dels primers precursors de tot això, vull dir que no hem inventat res després d'elles, però és curiós, per exemple, perquè veieu com se silencia això, no? Woody Allen té una pel·lícula sobre aquest temps que es titula, sí, Midnight in Paris, sí. I l'única que apareix, si no recordo malament, és Roman Brooks.
La Gertrude Stein?
O Gertrude Stein, sí. Exacte, sí. L'única que apareix és Gertrude Stein. Sí.
D'aquí tampoc es fa una menció explícita a la pel·lícula.
Per posar la quota, no? Sí, no? És com per posar la quota. Aquí tenim, hi havia una dona. No, o sigui, les dones de la Rive Gauche van ser molt poderoses i estan totalment invisibilitzades. Com un altre exemple serien les primeres cineastes del segle XX també, que també estan absolutament silenciades i van fer coses extraordinàries, no? Llavors és sempre aquest joc, bueno, la doble visibilitat de ser lesbiana i ser dona i aquest silenciament que hi ha hagut al llarg de la història.
Aquí d'aquella època tenim, per exemple, la periodista Irene Polo, que és un dels referents lèsbics, que també precisament ha estat embolcallada sempre d'aquesta aquest estigma del suïcidi que li atribueixen del suïcidi romàntic, no? Per qüestions amoroses i tal, que en el llibre poseu una mica en dubte.
Bueno, ho posen en dubte les dues autores dels llibres dedicats a Irene Polo, que són la Glòria Santamaria i la Pilar Tur, que elles ho expliquen perfectament, no? Clar, Irene Polo es pressuposa. És que, clar, tampoc tenim, ni elles crec que tampoc tenen una prova, no, de que fos lesbiana, però sembla que tot ho indica, no? Llavors, clar, deixa una carrera que estava en el millor dels moments, no? Que no se sabia cap a on aniria, però que podia pujar moltíssim, la deixa per anar amb Margarida Xirgo, amb l'actriu Margarida Xirgo, la seva companyia.
Formalment com a acompanyant o com a primera ajudant.
Exacte. Però clar, també sabem que per allà estava la Victorina Durán i altres del Cercle Sàfic de Madrid, vull dir que tot ens porta una mica a pensar que allò era hi havia bastant cancaneo. Llavors sí, es va comentar que si havia tingut un desengany amorós amb la Xirgo o amb una actriu mexicana, em sembla, però és probable que fos també tot un conjunt d'aspectes a l'exili, el que havia de treballar amb feines molt precàries per poder mantenir també la seva família, que també s'havia exiliat, tot el moment del nazisme, l'agressiu i l'espanyol, sí, etc.
Hi havia un context que ja era depressiu en si mateix i ha anat molt bé per aquest relat històric que dèiem, posar la qüestió del desamor lèsbic i de la insatisfacció, sí, sí. I ja està. I sí, així,
el bollodrama famós,
sí,
no?
Sí. I després hi ha un altre referent aquí, que és Ana Maria Martínez Sagi, que és la primera directiva
del Barça.
De la història, sí, del Barça, sí. Que això també és poc conegut. No sé si ens vol explicar qui era.
Bueno, és el que explico al llibre, eh? No hi ha molt més. Que se sàpiga que és la primera directiva del Barça, em sembla... És que jo no soc gens futbolera, però em sembla que una vegada vam fer no sé quin homenatge hi va sortir ella, jo què sé, o quina celebració que va sortir ella, no? Bueno, era una escriptora, era poeta, era esportista, sobretot llançava javelina, era una gran esportista, que estava enamorada d'una altra dona, Elisabeth Mulder, escriptora, que la seva mare no li va permetre aquest amor, que es va haver d'exiliar, que es va comprometre molt amb la República i que es va haver d'exiliar i que va tornar després, quan ja Franco era mort, es va refugiar al poble de Mollà i allà se la coneix. Jo vaig conèixer una de les persones que la cuidava, casualment, i la coneixien com l'Anna Cucut. I allà, bueno, són aquests exilis exteriors i també exilis interiors, perquè moltes de les que van tornar...
Íntims.
Sí, exacte. Això va passar també amb la Lucía Sánchez Saornil, que, bueno, va fer una mena d'exili interior, no va ser absolutament oblidada, després de crear Mujeres Libres, després de ser un personatge que fins i tot a la pel·lícula, com es diu, Libertàries, un dels personatges està basat en la seva figura, no? Però tot queda així com... No, que no s'acaba de concretar res i són sempre les mateixes feministes que reivindiquen aquests personatges i les treuen a la llum.
I suposo que és una experiència de la sexualitat que depèn tant de l'acompanyament d'una xarxa, d'aquesta creació del llenguatge entre unes quantes dones que tenen un punt de trobada concret i que saben on trobar-se, com relacionar-se, etc., que en el moment en què, per les circumstàncies històriques, polítiques o socials o el que sigui, aquesta xarxa es desmantella, doncs llavors passa molt més això de l'exili íntim o d'haver de tornar dins de l'armari. No, ha costat històricament molt trobar l'estabilitat amb l'expressió de la sexualitat, no?
Bueno, el que passa és que el franquisme va fer molt mal. Molt, molt, molt. O sigui, va ser una cosa molt, molt bèstia, que ara, bueno, pues que la tenim llunyana, la tenim propera d'una altra manera, amb una amenaça que està internacionalment. Però va fer molt mal al franquisme. Llavors, això és una de les conseqüències, no? Que moltes dones no van poder trobar xarxa. Després la van fer. I també sempre en el feminisme i en el cercle lesbià hi ha hagut també molta solidaritat. De fet, tot el grup de Natalie Barney s'ajudaven molt, perquè totes eren, la majoria eren senyores riques, per poder fer allò, si no era bastant difícil. Però ajudaven molt a la gent, pues, que tenia més dificultats o que acollien, i entre elles, bueno, Natalie Barney va mantenir amb diverses de les seves amants, entre elles em sembla Dolly Wilde, si no recordo malament, i això és una altra de les característiques, no? El que parlem, la xarxa feminista, la xarxa de dones que crea una altra fórmula, doncs, de solidaritat i de convivència.
I també feu una mica d'ironia, de tota manera, amb que el franquisme, malgrat tota la repressió, també va tenir, també va generar unes certes oportunitats, per exemple, amb la segregació, amb els espais exclusivament per dones a la platja de la Barceloneta, que va acabar sent, durant el franquisme, justament un punt de trobada per dones lesbianes.
Sí, pels homes també. O sigui, hi havia, clar, la moral catòlica feia que les dones anessin a una banda i els homes a una altra, i després hi havia una zona familiar, i sí que és veritat que alguns homes despistats anaven a aquestes platges i s'enganxaven a la reixa a mirar les dones. Però majoritàriament es van convertir en platges d'ambient. Perquè, clar, ja es trobaven dones, o en la part dels homes, els homes, amb poca roba, vull dir, amb una situació, diguem-ne, molt, molt propícia, i amb les casetes aquelles que eren de colors, no sé, verd i blanc o blau i blanc, sí. No? Que, on es canviaven, que
servien d'amagatall.
Exacte, un dels comentaris d'una de les protagonistes diu: ai, si les cassetes parlessin, és el que podrien explicar. Sí.
Després, un cop comença la transició, sí que, com m'explicava vostè ara fa una estona, hi ha un cert moment d'alliberament, de reivindicació, per exemple, amb les Jornades Catalanes de la Dona del 1976. Per què van ser un punt d'inflexió tan important? Perquè no era només una causa lèsbica, però sí que per les lesbianes també van ser un moment molt decisiu, no?
Jo crec que perquè van destapar tot el que hi havia, o sigui, una bomba de rellotgeria que hi havia, no? Estaven totes les dones, bueno, algunes eren militants de diversos partits, però les Jornades Catalanes de la Dona van com tirar amunt el feminisme. S'esperaven, em sembla que s'esperaven com unes 400, vam ser 4.000, o sigui, algo realment extraordinari. Es va parlar per primera vegada de temes que no s'havien parlat públicament: l'avortament, el lesbianisme, etc. Ens vam trobar entre nosaltres es van trobar les líders i a partir d'aquí el moviment feminista va esclatar, diguem-ne, no?
Amb la manifestació, per exemple, de l'any següent, que és la primera del 77, oi? El 26 de juny del 77, que és la primera gran manifestació en aquest sentit.
Sí, el que passa és que aquí estem barrejant coses perquè realment estaven barrejades. És a dir, la lluita després del franquisme, durant la transició, era una lluita no per un sol fet, és a dir, es barrejava la lluita obrera amb la lluita dels drets de les dones, amb la lluita pels drets de les persones LGTB, amb tots els drets que no s'havien tingut, no? Llavors, és cert, el 1977 va haver-hi la primera manifestació LGTB de l'Estat espanyol, que va ser aquí a Barcelona, que curiosament l'encapçalen dones trans. Això sempre ho reivindico, ojo, elles anaven al davant perquè elles van donar la cara, elles van ser unes de les més que van patir més el franquisme, no? La repressió franquista. Fa poc va morir Sílvia Reyes, que era una de les activistes que sempre deia, feia molta gràcia, molt simpàtica, sempre deia, no passàvem tots els fins de setmana en comissaria. O sigui, ja en tenien com a hobby, no? Però van obrir moltes portes, això se'ls ha de reconèixer, no? I també s'esperava molt poca gent i van ser un esclat de gent. I llavors d'aquí ve el títol del llibre, perquè una de les consignes que es cridava era mirant als balcons, dèiem, detrás de las persianas también hay lesbianas, detrás de los balcones hay maricones, perquè de fet es cantava en castellà en aquell moment i potser alguna consigna en català també, però... I llavors la gent tancava les finestres, no? O sigui, que jo no. I bueno, sí, Barcelona, la veritat, pionera sempre.
Sí, diria que ha estat sempre pionera Barcelona en qüestió de llibertat sexual.
Sí, en llibertats sexuals hi ha altres, però en aquest tema sí, claríssim. O sigui, les jornades, la primera manifestació, el primer bar d'ambient, és dir, déu-n'hi-do.
Clar, això li anava a preguntar precisament, que si després també Barcelona continua sent pionera o si és molt fluid el pas cap a l'obertura dels primers locals d'ambient, un cop ja hi ha una certa llibertat i això ja es pot expressar amb més naturalitat, si els primers bars d'ambient i aquestes coses també arriben primer a Barcelona.
Sí, els primers bars d'ambient arriben. El primer va ser el Daniels. El Daniels el portava la Daniela, que deien que era de la secció femenina i que per tant tenia molts bons contactes i que per això va poder obrir el bar. El va obrir com una associació i totes les clientes tenien el seu carnet. Llavors hi havia dos timbres. Un que era per entrar, que això en tots els bars d'ambient hi havia. O sigui, hi havia un timbre, sense tenir un llum vermell, llavors miraven, no?, a veure qui hi havia i deixaven entrar o no, depenia de qui fos, no? Però Daniels tenia un altre timbre que s'encenia a la sala de ball, no?, a la pista de ball, que quan s'encenia aquest volia dir que venia la policia. Llavors totes les dones que estaven fent el que estaven fent canviaven, treien les cartes, les revistes, tal, i entrant a la policia estaven totes allà fent...
Pues, molt peliculera, aquesta.
Molt peliculera, sí. Molt innocent. Sí, però molt bonic.
A partir dels 90 i dels 2000, això com evoluciona?
Bona pregunta. Com evoluciona? Bueno, mirem ara quants bars d'ambient hi ha a Barcelona, quants bars de dones, quants llocs exclusius de dones n'hi ha. Que jo conegui, que jo ja m'he retirat, Jo ja visc en un poble, menjo verdureta a la nit i ja no faig aquestes coses, però m'han convidat alguna vegada al Candy Darling, que és, si no estic equivocada, perquè ja dic que no surto, crec que és l'únic lloc exclusivament per dones lesbianes, trans, diguem-ne, del col·lectiu, i que obre els dilluns al vespre, que dius el pitjor dia, no?, i la peta, com diu la gent jove, la peta cada dilluns, no?
Però hi ha molts homes també en el Candy Darling.
Els dilluns crec que és exclusiu per dones.
Els dilluns només és exclusiu per dones.
Sí, crec, ja dic que...
O sigui,
sé perquè m'han convidat.
És fins i tot restringint no tan sols a un local, sinó a un dia de la setmana.
Exacte, diguem. Sí. Un projecte que ha fet la Maya Jenkinson, que bueno, és un projecte d'oci cultural, convida gent, jo he presentat, vam presentar De les persianes, he estat en algun acte també, perquè hi havia algú que m'interessava, a Torres, per exemple, hi ha anat, etc. Jo també amb un documental, diverses vegades, per això ho sé, no? I és els dilluns, o sigui...
I per què ha passat això? Per què s'han desmantellat tant els locals d'ambient exclusivament per dones?
Això és que no ho sé i m'agradaria saber-ho, no? Perquè, clar, una de les raons que es diuen és que, bueno, que potser ja no són necessaris. Clar, jo això sempre contesto, com quan deien, és que voleu al gueto. No, a veure, oi que existeix el Club d'Amigos del Pedal? I tu consideres un gueto? Són tothom gent que vol anar en bicicleta, eh? Vull dir, tu consideres un gueto, no? Oi que existeixen llibreries especialitzades en muntanyisme, per exemple? Tu consideres un gueto? No, és que si tu vols allò, saps on anar a trobar-ho. Això no vol dir que a la llibreria del teu barri hi hagi llibres de muntanya, però allà trobaràs gent que és especialista, etc. Per què no hi ha llibreries de... Per què es va tancar Còmplices, per exemple, no? Ara queda Antinous, el que duri, però després tindrà continuïtat Antinous.
Hi ha un moment, de fet, que les protagonistes del còmic recorden el tancament de la llibreria Còmplices i es demanen si ja no tenen sentit els espais específics per lesbianes.
És el que estava dient, no?
És aquest debat...
Tenen o no tenen. O sigui, és cert que ara pots anar amb la teva parella de la mà pel carrer, pots... que no et passi res, de totes maneres, perquè clar, hi ha un moment d'involució, que no vull entrar en això, però cada vegada que ho dic em ve una mica... que pots fer-te un petó amb la teva parella al bar del costat de casa, sí, pots, de fet pots, però també vols espais doncs, de seguretat i espais on et troba els iguals busquen els iguals i les iguals busquen les iguals, no? És a dir, un espai on tota la gent saps que està en la mateixa línia i que, bueno, pues, també per lligar, per exemple, no? Per què no hi són? Jo realment no ho sé, l'únic que sé és que aquest l'únic que jo conec, que és amb un espai tan restringit de temps i de dia, perquè el dilluns, qui surt el dilluns i ja vens del cap de setmana, està ple, cada vegada que he anat està ple, però ple.
Hi ha uns quants moments al llibre que també hi ha algun personatge que reivindica la importància de reivindicar les etiquetes, no? que com si fos alguna cosa que s'ha perdut, com si ara s'assumís molt de pressa que ja no cal reivindicar-se com a gai o com a lesbiana o com a trans o com el que sigui, no? Bueno, amb trans potser és una mica diferent, però li preocupa que passi això?
Bueno, és curiós. Hi ha molta picabaralla amb això, dins del mateix col·lectiu. Jo el que penso és que forma part d'una evolució. Ara, clar, hi ha gent que li sap molt greu, no? Perquè les lesbianes no hem existit i en el moment en què existim, llavors deixem d'existir perquè ara jo a les meves classes, quan pregunto, jo dono una... Bueno, donava perquè el màster de gènere i comunicació, malauradament, ja no ha sortit aquest any. Un altre...
Per què?
Probablement perquè el moment polític no és el més adient per fer màsters de feminisme. Els màsters de feminisme estan caient, com a mosques. Vull dir que el nostre ha caigut. Però jo donava classe i veia... I els hi preguntava, alguna s'identifica com a lesbiana? I veia... no binària, género fluido, a mi no me pongas etiquetas, que és una categoria en si mateixa, o pansexual, o bueno, avui estic amb una noia, ja ho veurem demà. I a mi això em sembla molt bé, és una part de l'evolució. Sempre que se sàpiga que en un moment determinat va ser imprescindible etiquetar-se com a lesbiana per poder existir. Ja, si coneixes la història, llavors fes el que vulguis. No? Llavors sí que hi ha gent que es dol de que abans... no existíem en el moment que comencem a existir. No? Va ser una mica com el llenguatge no sexista, no? Que en el moment que la A comença a aparèixer venen les arrobes, les X, les Is i tal, el neutre. Bueno, volíem el neutre, sí, però potser ha sigut un canvi molt ràpid, no? un trànsit massa ràpid i s'ha de saber que ha existit aquest trànsit, o sigui, que no sorgeix del no-res, que per poder dir ara soc no binària o no, m'identifico un dia m'identifico més amb la meva part masculina o amb la meva part femenina, ha hagut de passar també per aquesta fase de que hi ha gent que hem volgut dir som dones i estimem altres dones. I això d'això se li ha posat un nom que és lesbianes, a mi m'agrada més bolleres, però sí, que per mi és molt important que se sàpiga i que penso que aquest llibre ajudarà a veure això, no? A veure quina ha estat la història i com s'ha arribat on hem arribat.
Ho dic perquè no sé si pequem massa de donar per normalitzades coses que no ho estan, no? Per exemple, potser a la ciutat sí que ho estan, però als pobles encara avui em sembla que funciona molt, molt diferent les sortides de l'armari, les acceptacions d'aquestes etiquetes i tot això.
Sí, és evident, segur que funcionen molt, molt diferent, però tenen un avantatge que nosaltres no teníem, que és internet. O sigui, és una finestra al món on bueno, hi ha moltíssima informació que nosaltres no teníem en aquell moment, no? Clarament estem en una època de trànsit, de canvi d'era. O sigui, l'era contemporània s'està acabant. Ara bé, no sé què ve, si és que ve, si no peta abans el món. No és que estigui pessimista avui, és que sóc pessimista ja de natural. Però si no peta, estem en un canvi d'era. I totes aquestes coses ara estan en un moment de trànsit. El gènere, en el moment en què apareixen les teories de gènere, en el moment en què es diu el gènere és una construcció social, hi ha un canvi brutal. En el moment en què la comunicació és tan accessible com que tenim una cosa quadradeta a la mà i podem comunicar-nos a temps real amb una persona que està al Japó o jo que sé, aviat podrem comunicar-nos amb algú que està a la Lluna, probablement. Tot això canvia en el moment en què tota la tecnologia canvia. Totes aquestes coses s'han d'anar recol·locant fins que trobem el moment. Llavors, per mi, en el moment actual, el més important és que no ens barallem. O sigui, que ens escoltem, relacions intergeneracionals, que ens escoltem diferents opinions per trobar els punts comuns per combatre tot el que pot venir. Que
probablement és una cosa que passa molt amb els moviments com el feminisme quan es comencen a fer hegemònics, que és que hi ha molt més debat intern, molta més fragmentació i llavors és molt més difícil arribar a consensos, vol dir això, no?
Bueno, en realitat vull dir que a l'esquerra ens hem barallat tota la vida.
D'acord.
Els moviments alternatius, saps? Volem puntualitzar tant. O sigui, la dreta té una cosa clara i per això guanya, per això pot guanyar. Perquè vol el poder, que són els diners i la submissió de la resta, punto. I tots volen això, llavors és molt fàcil. Però nosaltres no, anem sempre amb particularitats, el LGTBQXYZ i el plus, per si faltava algú. Clar, jo a vegades faig conya amb això, sempre dic, bueno, seria més fàcil dir THM, tot menys hetero. O TMH, no? Tot menys hetero, perquè clar, fem una categorització de totes les altres categories, perquè és que jo no em sento, és que jo no aparec, bueno, no sé, potser mirem els punts que tenim en comú, mirem quines lluites són comunes, perquè tampoc és comuna tota la lluita del moviment LGBT, etcètera. El moviment lesbià té un tipus de lluita que no és el mateix que el moviment gay, no? I el moviment trans té un tipus de lluita que no és el mateix tampoc. Llavors, això, bueno, et serveix, no, per gent com jo que ens dediquem a l'humor, per fer paròdia, però en realitat el que ens ha de servir és sobretot per reflexionar, veure quins punts tenim en comú i d'una punyetera vegada, si se'm permet l'expressió, unir-nos en contra del que pot venir.
Molt bé, doncs així acabem, Isabel. Okay. Frank. Un plaer que hagi vingut a Santa Eulàlia, moltes gràcies.
Un plaer estar aquí amb vosaltres, gràcies.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.